RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
L'alimentació sana i equilibrada és una preocupació cada cop més extensa i quan hi afegim l'exercici físic o l'esport augmenta. Hem d'adaptar la nostra dieta a l'exercici, necessitem més calories, hem d'augmentar, per exemple, la ingesta de carbohidrats i les proteïnes. N'hem d'ingerir més? La doctora nutricionista Magda Carles ens donarà en el podcast d'avui la pauta alimentària pels esportistes. Magda, què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, no es pot generalitzar, perquè tot dependrà també del tipus d'esport que fem i de la seva intensitat, però com hauria de penjar una persona que comença a fer exercici? Hauria de canviar la seva pauta?
Doncs mira, encara que sembli que l'exercici, doncs imaginem que és una persona normaleta que diu, ara vaig al gimnàs i faré dos cops a la setmana, un dia faig pilates, l'altre dia faig zumba i a sobre un tercer dia vaig a fer tono de no sé quant. Aquella persona, bàsicament, encara que sembli una mica sorpresa, no ha de canviar pràcticament res de la seva dieta. Sempre i quan faci una dieta equilibrada. És a dir, el que ha de seguir són les pautes generalitzades d'una dieta equilibrada, que vol dir 55-60% de l'energia que procedeixi dels carbohidrats, 15% de les proteïnes i la resta dels greixos. Perquè, en realitat, quan tu fas una hora de... Al contrari del que la gent es pensa, quan tu fas una hora de pilates o de zumba i tal, les calories que es cremen, que se'n cremen. Molta gent fa esport només pel tema energètic, no? Sí que es cremen calories, però moltes menys de lo que la gent s'imagina, eh?
No són excessives, vaja.
No, una hora de pilates o una hora de pilates, per exemple, no passa més enllà de les 200 calories.
Aleshores,
50-200,
hi hauria algun moment en què sí que hauríem de canviar la dieta perquè fem
més? A veure, jo crec que la persona que fa esport ha de tenir en compte petites cosetes que, si tu vols, podem anar enraonant, eh? Però només ha de canviar la dieta d'una forma dràstica la persona que es dedica a l'esport d'una manera intensiva o que es dedica a la competició. Però perquè tu facis 2, 3, 4 hores d'esport de la setmana, d'esport d'intensitat moderada, has de fer algun petit canvi, però no has de canviar la teva forma
dràsticament,
de
menjar.
Dràsticament, no. No. Però què passa? És veritat que si faig una hora de zumba o una hora de, jo què sé, tu de la que tu vulguis, de dansa, home, sí que allò crema una sèrie de calories que potser no ho faries. És a dir, gastes més. Però també estarà en funció de quin pes tinc. És a dir, la persona que està amb un normopès sí que tindrà que afegir energia a la seva dieta. Però potser a la persona que li sobra pes ja no cal que afegeixi res, que allò li anirà bé per perdre pes. Això comencem per aquí. Per tant, qui ha de tocar el tema calòric? Només la gent que estigui bé amb el seu pes. Les altres no. La gent que faci esport i que li sobri pes, no cal que afegeixi res en quant a calories. Sí que ha de mirar altres detalls, però les calories no. D'acord? Perquè el que provocarà aquest exercici és que potser li ajudarà a perdre, a equilibrar una mica el seu pes. Imaginem que és una persona que està bé de pes, fins i tot que està prima. Doncs home, sí que ha de tenir en compte que allà hi ha un petit gasto. Però, repeteixo, mira, una hora de bicicleta moderada són entre 150 i 200 calories. Aquesta bici de carril bici. A veure, és que això, com te diria, és un altre pa petit de formatge. M'entens què vull dir? És un increment molt petit. Doncs mira, potser sí. Potser el plat de pasta que es menja ha de ser una mica més gran, però ha de ser un canvi molt subtil. Sí que és important, en canvi, que aquesta persona, quan va a fer esport, tingui en compte la hidratació.
L'aigua.
Exacte. Dit d'una altra manera, què canvia quan fem esport? Què consumim més quan fem esport? Aquesta hora de zumba o de gimnàs, el que sigui. Pues, el primer de tot és que consumim més aigua. Aquesta aigua estarà en funció de la intensitat de l'esport, del nostre entrenament, de quin vestit portem, fins i tot, de la climatologia de la sala on ho fem, si ho fem a l'exterior o ho fem a l'interior, no? De la nostra genètica i del que hem menjat. Però, bàsicament, si un esport és un exercici intens, un zumba d'aquells que és canyero, jo sempre dic, has de beure 20 minuts abans a uns 200 centímetres cúbics d'aigua i després cada 20-25 minuts beus. Per tant, l'aigua sí que és un punt a tenir en compte, perquè sí que et deshidrates més.
Mm-hmm. Hi ha algun tipus d'aigua que sigui millor que una altra?
Totes les aigües et poden hidratar, però clar, una aigua que tingui més minerals, lògicament, et va bé, perquè què perdem per la suor? Què perds? La suor és aigua i minerals, no? Doncs et va bé una aigua que sigui mineralitzada, d'acord? Seria la ideal. No vol dir que un altre tipus d'aigua no vagi bé, però aquesta seria la ideal, no? Igual que una beguda isotònica, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, les begudes isotòniques...
Sobretot quan hi ha molta sudoració, quan hi ha molta temperatura. També cal dir que per una hora d'esport moderat, la quantitat d'aigua que podem perdre doncs és molt discreta. Però imagina que és l'estiu. Imagina que estem fent una gimnàsia a la platja, per exemple, i que ens comencem a calorar i que comencem a suar. Allà la sudoració pot ser més important, val? O sigui que dependrà, ja et dic, de com ets tu, del teu entreno, però també de la climatologia. Però l'aigua sí que és un punt, veus? Primera cosa, beure més aigua, seguríssim. Aquí. I jo recomano sempre 20 minuts abans d'entrar a
aquí sí que hi hauria d'haver un canvi,
sí,
eh?
Sí.
I a les proteïnes, caldria augmentar la dosi quan
mira,
fem esport?
Hi ha una mica el mite de que si un vol estar tonificat, doncs té que atiborrar-se de proteïnes. Això és mentida, perquè el que fa el volum de la musculatura doncs és l'entreno. La teva genètica i l'entreno, d'acord? Ara bé, és veritat que augmentarà una mica la teva necessitat proteica, però d'aquell 0,8 que dèiem per quilo que necessitàvem, podem passar a un gram coma dos, però tampoc més, eh? O sigui, ojo amb prendre's proteïnes a punta pala, perquè és que no té cap avantatge. És més, les proteïnes que prenem amb excés s'acabaran convertint en energia, però també es crearan més residus que eliminarem per l'orina i crearan més pèrdua de calci. Per tant, l'excés de proteïnes no és bo en cap cas. Si jo augmento una mica l'energia de la dieta, imaginem, perquè me'n vaig a córrer o vaig a fer una hora d'allò que sé, del que tu vulguis, que sigui una mica més intens, com que tota la dieta ja augmento l'energia, ja menjaré més proteïnes. D'acord? Però jo sóc molt poc partidària amb esportistes que no són professionals, amb persones que fan un esport normal, d'augmentar les proteïnes. Ha d'haver-hi la dosi justa de proteïnes.
Un dubte que segur que t'han plantejat els oients a la consulta és què és més important, si l'exercici o la dieta a l'hora de perdre pes. Realment hi ha algun que sigui més important que l'altre?
Home, jo, els estudis ens demostren que el més efectiu de tot és menjar d'una forma diferent. Però també és veritat que quan tu juntes les dues coses, el pes baixa d'una forma molt més fàcil, no es perd massa muscular i molt més saludable. Per tant, jo sempre recomano juntar l'educació nutricional amb l'exercici. No amb un exercici maratonià, però sí amb un exercici, diguéssim, moderat, perquè un exercici maratonià t'acabarà augmentant la gana i les teves despeses de moltes coses, no?
Clar.
En canvi, un exercici moderat no porta pràcticament cap contraindicació i, en canvi, t'ajudarà a activar el metabolisme. Per tant, sempre una dieta moderada i un exercici moderat. La paraula moderació té molts avantatges, eh?
La combinació de les dues.
Sí, sí.
I què en penses de les barretes energètiques, no? Realment són saludables?
Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, perquè hi ha barretes que diuen, oh, és que tenen tan bon gust, són meravelloses. Clar que són meravelloses, tenen 30 grams de sucre, eh? O sigui, a veure, pot anar bé perquè et dona un xute d'energia per entrar allà dintre, no? I, a més, imagina que no has dinat, que no has menjat res, posa una barreta d'aquelles i dius, escolta, així aguanto la classe de zumba. Saludable? Bueno, jo posaria interrogant, no? Però hi ha coses més saludables que això, no? Però realment, depèn de cada una. No vull generalitzar, perquè és que hi ha composicions molt diferents. En qualsevol cas, atenció, mirem l'etiqueta,
com dèiem la setmana passada.
Perquè n'hi ha que són còctels de sucre.
I sobre els suplements, què n'opines? No? Quan fas exercici, va bé prendre'n suplements?
Mira, jo et diria que si fas un exercici moderat, ets una persona sana i menges més o menys bé, no cal res. Ara, imagina'ns a lo millor que ets una persona que ja tens una anèmia ferropènica de base, una noia, per exemple, jove que està prima i que a lo millor fa dieta i que a lo millor té unes regles molt abundants i que a lo millor sempre té carència de ferro. Home, l'exercici encara li provocarà més carència de ferro. Llavors, doncs, potser seria bo, en aquest cas, un suplement. No? És a dir, s'ha de personalitzar molt, no es pot dir sí o no, depèn de cada cas, però sí que el que vull dir és que abans de prendre un suplement, consultar amb un facultatiu.
Hi ha, per exemple, els suplements antioxidants.
Sí, que són vitamines, com vitamina C, vitamina E, d'acord. Els antioxidants, de fet, hi ha pocs estudis que ens demostrin que arreglen alguna cosa en persones que mengen bé. Estarien bé en persones que tenen una oxidació superior a la normal, per exemple, un deportista d'èlit, perquè l'esport amb excés oxida. O amb un fumador, amb una persona que no pren mai fruites ni verdures. Cosa que, a veure, els antioxidants no li solucionen la vida, però
l'ajudaran.
Però té un sentit, té un sentit. Amb una persona que menja bé, té molt poc sentit els suplements.
Pensem en algú que va al gimnàs,
sí,
que comença a anar-hi al gimnàs. Abans, o sigui, una hora abans, dues hores abans, hauria de menjar alguna cosa?
Mira, jo diria que tres hores abans, perquè fent gimnàsia no és bo tenir l'estómac ple, perquè, en fi, la digestió per un costat i tu vas per un altre, no? Per tant, l'estómac buit, però no que tinguis ganes. És a dir, que faci unes dues hores i mitja tres que hagis menjat. Un plat que tingui carbohidrats. És a dir, si he anat al restaurant i he fet un menú, doncs que sigui un plat de pasta, per exemple, no? O unes patates, o un entrepà, algú que tingui aquest carbohidrat, que a més és d'absorció lenta i que farà que tu tinguis energia per fer gimnàsia. D'acord? Ara, el que no seria bo, i els estudis ens demostren que no és bo, és fer que comencis a fer esport i que a sobre no hagis menjat fa 6 hores. Em pot venir un embareig impressionant, perquè el nostre rendiment baixa i la probabilitat de lesió augmenta. Per tant, ens interessa tenir un nivell de glucèmia, diguéssim, bo. no anar allà morts de gana, pensant que així encara cremarem més perquè és que pots caure al terra. I què guanyem després amb això?
Sí, sí, sí. Els esportistes fan referència sovint a la creatinina i a la carnitina. Què són, Magda? Què són?
Sí, 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 són substàncies que ja estan de forma natural al nostre cos. Una és per obtindre l'energia de la cèl·lula, l'altra està dintre les substàncies de degradació. A veure, hi ha alguns estudis que demostren que poden anar bé en alguns esports d'èlit per augmentar el rendiment, en el cas de la carnitina, per augmentar l'oxidació de lípids. Bueno, a veure, abans de prendre's això, jo dic el mateix que abans. Consultar amb el facultatiu, veure la teva dieta com és, veure la teva analítica com és, i repeteixo, si una persona està sana i menja bé, no necessita res de tot això.
Mm-hmm. Perquè us trobeu molta gent, no?, que comença a practicar esports i sense, doncs això, consultar amb ningú, comença a aprendre coses que
mira,
potser no li van bé.
Mira, el primer de tot, quan tu vols fer esport i ja no ets un jovenet, que ja tens 40 anyets o més, el que has de mirar primer és que tinguis una bona salut cardiovascular, que el teu cor funcioni, ni que no siguis hipertens, etcètera, etcètera. El segon que has de mirar és que no tinguis molts quilos de més, perquè una persona amb molts quilos de més, segons quin esport, no li va bé. O sigui que el primer és com som i quina salut tenim.
I assessorar-se.
I després començarem a fer un esport. I per lògica, doncs jo als meus pacients sempre els dic, comença caminant. Comença augmentant la dosi que tens diària de caminar, perquè porta molt pocs efectes secundaris, però et posarà en marxa. Una manera de començar a fer esport és, les setmanes abans, tu comences a caminar cada dia una hora i vas augmentant el ritme. I si vols complicar l'assumpte, pujades i baixades, i una mica més de ritme. I ja tenim el cos una mica més preparat. Ara, el primer dia, posar-se en un zumba, jo insisteixo en la zumba, perquè a vegades és tremenda, però m'encanta, entrar allà i tu no has fet mai res, doncs et pot venir un lluio important.
Sí, sí, sí. Hauria de tenir en compte alguna cosa referent al ferro?
Sí, per suposar que sí, perquè imaginem que una persona que està anèmica, i et dic que això és la carència més freqüent, que per cert això ho parlarem el proper dia, és la carència més freqüent de les dones amb edat fèrtil, perquè clar, la dona perd ferro per la regla que ha amb la menstruació, no? Doncs home, doncs si jo estic, una de les conseqüències de tenir un cert dèficit de ferro és que jo ja estic més cansada del compte. Val? Estic menys oxigenada del compte, perquè recordem que el ferro està a l'hemoglobina, que és la que porta l'oxigen a les nostres cèl·lules. Uh-huh. Val? És una molècula important, el ferro és un material importantíssim per nosaltres, per la nostra salut. Per tant, si jo estic anèmica i sobre un poso fer un exercici a tope, em sentarà fatal. Per tant, doncs, el que deia, abans de començar a fer qualsevol esport, si no n'has fet mai, és diferent d'una persona que és sempre ha fet esport i que es manté, sempre, doncs, mirar com estàs, el teu pes, la teva analítica, i, bueno, sempre hem dit que un ha de fer un ITV cada any, no?, que has de fer l'analítica a partir dels 40 anys.
Una revisió.
Cada any o cada dos anys, però tenim que saber com estem de salut. Uh-huh. Abans de fer qualsevol esport, sobretot si no tenim 15 anys, doncs ni 20, doncs mirem com estem de salut.
Fem la ITV, com tu dius.
Exacte.
És un mite, Magda, que la pasta va bé per fer esport?
No, la pasta, podríem dir la pasta, i podríem dir l'arròs, i podríem dir la quinoa, i podríem dir... Són aliments que tenen carbohidrats d'absorció lenta, que són farinacis. Per què va bé? Doncs perquè aquest carbohidrat, imaginem un plat de pasta, que no sigui la carbonara, que llavors sí que te la jugues. Clar, si poses una carbonara picada d'aquelles en plan a tope de crema de llet, doncs allò costarà molt de pair i no et farà cap gràcia quan estiguis fent esport notar-te a l'estómac la carbonara.
Segur que no repetiràs. No.
Però en canvi, si és una simple salsa de tomàquet o una salsa de xampinyons, una cosa més lleugera, allò t'aportarà els carbohidrats que s'aniran, diguéssim, absorbint lentament i et sentiràs bé. Per tant, no és cap mite, va bé. I això els esportistes d'elit ho saben. Van bé tindre aliments rics en carbohidrats lents a 2-3 hores abans de fer esport.
Uh-huh. Ara s'hi veu moltíssima gent que surt a córrer al matí. Sí. No sé si han esmorzat o no. Tu què aconsellaries prendre abans de començar? Si som dels que volem sortir a fer esport a primera hora del matí.
Que si no els hi entra l'esmorzar, perquè jo entenc que a vegades quan vas a córrer l'estómac no accepta res, doncs home, com a mínim hidratats. Mira, una cosa que va bé per anar a córrer, per exemple, si no vols esmorzar, és fer-te un suc de fruites llarg, és a dir, diluït, no? Perquè t'aporta alguna cosa de glucosa ràpida, de fructosa, de glucosa, i t'aporta aigua, i t'aporta minerals. I això pot fer aguantar. Ara, tampoc te'n vagis a fer el marató, amb això.
No, xilla i anava bé, no? I sobre la cafeïna, la ració de la cafeïna amb l'esport...
Home, sí, sabem que augmenta el rendiment, que augmenta l'estat de vigília, estàs com més... Però amb una certa dosi, a la que tu passes de cafeïna, doncs al contrari, saps? Comences a tenir descoordinació muscular, comences a tremolar, vull dir, no tens tenir taquicàrdies, no. La cafeïna en petites dosis sempre. Però, repeteixo, una cosa és l'esportista, aquest que diem del carrer, que va a córrer cada dia un ratet, o va dos o tres cops, o va al gimnàs, i l'altra cosa és l'esportista d'èlit. Jo m'estic referint tot el rato, sobretot, a l'esportista de estar per casa.
És important que ho remarquis, això.
Sí, perquè és que és molt diferent. Que és un altre món. Uh-huh. O sigui, el món de la competició, el món de l'esport professional, és un altre llenguatge. Val? Ara estem parlant de la persona que fa esport al seu aire.
I a més a més, en el món de l'elit, doncs ja ho tenen d'això molt vigilat.
Són els que més es cuiden.
Quasi la seva professió.
Quasi sempre els errors els fa la gent d'estar per casa.
Està clar. I si és al revés, si sortim a córrer però ho fem a la nit, la combinació esport, nit, alimentació, com ha d'anar? No? Perquè no sé si això, fer aquesta pràctica abans d'anar a descansar, ens pot reactivar o no.
Clar, el primer que hem de tenir en compte és que si fem per la nit i som d'aquelles persones insomnes, que ens costa dormir, a l'esport et pot activar, et pot reactivar. No li passa a tothom, però sí que li passa a bastanta gent, que l'esport el reactiva. Això és el primer. Després, que ojo, aquest esport no et faci després sopar molt tard, cosa que tampoc seria molt aconsellable. Clar, no soparàs si tenies l'esport. I també tenir en compte que per les persones que tenen sobrepès, si per exemple van a córrer a les 8 de la,
del vespre, sí.
I no berenen i fa molt rato que no han menjat, els hi pot provocar que a l'hora de sopar tinguin una gana que sigui terrible. Tinguem un compte. Però en principi està molt bé anar a fer esport. El que és important és fer esport. Mm-hmm. Sigui el, però tinguem en compte aquestes coses, que pot reactivar, que pot augmentar la gana a l'hora de sopar i, home, i evidentment que estàs més cansat al vespre, que estàs més desgastat. És a dir, no estàs en plena forma al vespre, perquè ja portes tot el dia.
Tota la jornada laboral.
Si tens 20 anyets i et dediques a estudiar és un tema, però si en tens 40 i treballes és un altre.
Dependrà de cada cas també. Jo crec que seria bon moment per fer un resum, no?
Val.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Quin seria, Magda, aquest decàleg de l'alimentació de persones que comencen a fer esport? No estem parlant, ho hem remarcat, d'esportistes d'elit.
Exacte. A veure, el primer que s'ha de començar a fer esport, no només pel tema calòric o perquè et sobri pes, sinó perquè és que té molts beneficis sobre la salut. Encara que estiguis prim, cal fer esport, cal moure's. El segon, que si tu menges bé i menges ja de forma equilibrada i has escoltat molt dels nostres podcasts, que vol dir que menjaran bé,
que ja en portem 20,
doncs no cal que t'atabalis, no cal que facis res. Però sí, el que has de fer és hidratar-te. Abans de fer esport, tu veus. I si dura més d'una hora, també durant aquesta horeta, veus cada 20-25 minuts. Que també és bo que hagis menjat no abans, o sigui, fa 3 hores, 2 hores i mitja, que no mengis just abans de fer esport. Que abans de prendre un suplement tu pensis dues vegades i que pensis per què te'l prens i si realment el necessites. D'acord? I recordem sempre una cosa, Esther, que és que quan acabes de fer esport, un ha de quedar cansat, però no ha de quedar destrossat.
Esgotadíssim.
Exacte. Quan tu quedes destrossat després de fer esport, vol dir que has fet algun excés amb alguna cosa. I recordem que un esport amb excés, els beneficis que parlàvem abans se'n van a Norris. Has de quedar simplement cansat. Cansat però validat per anar-te a sopar després, val?
Doncs esperem que els nostres oients hagin pres bona nota i abans d'acomiadar-nos fins la propera setmana avançarà la pregunta que respondrem la setmana entrant.
Exacte.
Que a més ho acabem de comentar ara durant el podcast, no? Parlarem de ferro.
Exacte, perquè la carència més important entre dones a Occident és la mancança de ferro, se'n parla poc i et pot donar problemes encara que no estigui realment anèmica. I podria respondre a molts problemilles que tenen moltes noies amb edat fèrtil, que van des de la cara pàl·lida, el cansament o que se't caigui el cabell. Penso que és prou interessant.
Doncs d'aquí 7 dies tindrem aquí a la Magda Carles i serem els Respostes que alimenten amb aquesta pregunta: quina és la dieta per la manca de ferro? Us hi esperem. Que vagi bé, Magda.
Adéu-siau.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.